al costat del president del govern espanyol. Yolanda Díaz ho ha dit en una atenció als mitjans prèvia al Consell d'Ocupació que se celebra avui a Brussel·les.
Que los derechos humanos no son relativizables y que la legalidad internacional se tiene que respetar en Ucrania y también en Palestina, en todos los lugares del mundo. Y por tanto lo que tiene que hacer la Unión Europea, sí, es respetar la legalidad internacional. A esto es a lo que nos debemos, por supuesto, los demócratas y las demócratas en todo el mundo.
De fet, va ser el partit de Díaz qui va pressionar el PSOE perquè reconegués l'estat de Palestina en el pacte de govern que van firmar. I l'endemà que el ministre de Transports, Òscar Puente, digués que a Espanya hi ha casos de lawfare, és a dir, que la justícia perjudica algun grup polític per raons ideològiques, avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que Puente reconegui el que fa temps que diuen els independentistes.
Que hi ha hagut una part de la cúpula judicial espanyola i alguns elements individuals en l'àmbit judicial de l'estat espanyol que han actuat moguts per intencionalitat política, crec que és evident.
Puente, això sí, parlava de casos com el de la delegada del govern contra la violència de gènere, Victòria Rosell, mentre que Aragonès ha afegit que considera que el judici de l'1 d'octubre és un exemple d'aquesta persecució judicial contra dissidents polítics. I encara en política, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, assegura que el PSOE complirà els acords amb Junts i que, per tant, es produirà una reunió entre els dos partits abans que acabi el mes de novembre, com van comprometre's en l'acord de legislatura firmat pels dos partits. Això vol dir que els dos partits s'han de veure abans de dijous.
Puedo asegurar que el Partido Socialista es un partido cumplidor y, por tanto, lo que se acuerda se lleva al efecto. Sé que están hablando, se están intercambiando agendas y con la máxima normalidad esas reuniones se celebrarán. Ciertamente yo no le puedo decir hoy mismo si será mañana o pasado, pero las reuniones que la que nos comprometimos con esta formación política con Junts, no me cabe ninguna duda que se llevarán a cabo.
Segons Alegría, els dos partits estan parlant, intercanviant agendes. Ara ben no ha aclarit si s'anunciaran amb antelació ni si es farà públic el nom del verificador internacional. Tot i això, sí que es compromet a fer públics els resultats de la reunió amb Junts perquè els ciutadans en tinguin coneixement. I la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, diu que estem davant de la pitjor sequera des que es tenen xifres fiables, és a dir, des de 1916, i admet que caldria un episodi de pluges semblant al de la borrasca Glòria per revertir-la.
Les conques internes de Catalunya no ha plogut res i, com bé deies, els embassaments estan només a un 18%, perquè realment s'acumulen molts mesos secs, tant com 3 anys. A tot Catalunya el que hauria de ploure són uns 500 litres per metre quadrat. Això és una quantitat molt elevada. De fet, és el que acostumaria a ploure a la ciutat de Barcelona en tot un any sencer.
Aquesta setmana entrarà en vigor la fase de preemergència a l'àrea del Ter Llobregat. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, les comarques centrals de Catalunya i el nord-est francès són els territoris amb pitjor escenari de pluges de tota Europa. Sarroca ha afegit que la primavera salvarà la situació actual, però també ha advertit que cal preparar-se per més sequeres com aquestes en el futur a causa del canvi climàtic. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Marc-André Ter Stegen no ha entrenat aquest matí amb el grup i tot apunta que no serà titular al partit del Barça contra el Porto de demà, maig corresponent a la cinquena i penúltima jornada de la fase de grups de la Champions. Ter Stegen va tornar de l'aturada de seleccions amb molèsties a l'esquena per una lumbàlgia i no va jugar per precaució dissabte passat contra el Rayo Vallecano. Iñaki Peña torna a ser el màxim favorit per defensar la porteria blaugrana. Ha entrenat avui juntament amb Astralaga i amb Diego Cochen. I València serà una de les quatre seus del preolímpic de bàsquet de l'any vinent. Les altres ciutats escollides han estat el Pireu, a Grècia, Riga, a Letònia i San Juan, a Puerto Rico. Es disputaran del 2 al 7 de juliol i serviran com a classificació pels Jocs Olímpics de París 2024, que comencen el 26 de juliol. Aquesta tarda a les 7 es farà el sorteig de la fase de grups per determinar quin és el grup de la selecció espanyola, que ja sap que se la jugarà a les Fontetes, la casa del València Bàsquet. Els guanyadors de les quatre seus es classificaran per la cita olímpica, juntament amb els 8 països que ja tenen el bitllet.
Gràcies, Pol. Tornem amb més notícies a la una. Us deixem amb la caravana i Joan Trias.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Una
una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias. Assumptes interns amb el perfilador i criminòleg Xavi Álvarez.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia. A aquesta hora tornem a obrir una nova plana de la crònica negra i ho fem amb Xavi Álvarez. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Abans d'obrir el cas que ens ocupa avui, per conèixer-lo una mica millor, ja tenim també a l'estudi Núria Ros. Núria, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavi ens portarà una història que ens deixarà sense paraules. El cas de l'assassí del Rol. Un relat que ens submergirà en els tenebrosos corredors de la ment humana. A la dècada dels 90, a Espanya, Javier Rosado i Félix Martínez, dos joves apassionats dels jocs de rol, van creuar la línia entre la ficció i la realitat en una nit fatídica. Inspirats pel seu joc Races, van planejar i executar un assassinat amb una crueltat inaudita, desafiant tota lògica i humanitat. El cas, que va sacsejar la societat del moment, va posar en el punt de mira els jocs de rol i va encendre un intens debat sobre la influència dels mitjans i també la salut mental. Una història de violència, percepcions equivocades i conseqüències devastadores. No us perdeu aquesta commovedora narració amb en Xavier, que ens recorda la importància de comprendre la complexitat del comportament humà i, sobretot, els perills dels estigmes.
Gràcies, Núria. Fins ara. Déu-n'hi-do, quin cas, Xavier, déu-n'hi-do, quin cas. Ho dic perquè jo recordo molt com es va posar al punt de mira els jocs de rol, la perillositat de prendre'ns en sèrio, a vegades, certes coses que no haurien de sortir precisament del joc.
Sí,
com sigui, va, per on comencem aquest cas? Jo, com ho introduïm, aquest cas?
Jo només no el recordo, sinó que vaig jugar molt de prop.
Sí?
Bueno, no el coneixia, els assassins, eh? Però sí que era jugador d'aquella època, de joventut.
Sí.
I a mi em van prohibir jugar els meus pares a jocs d'aquests.
Per això, eh?
Per això va sortir, clar. Tindrà una casa, diu, si el meu fill juga això i se'n convertirà en un assassí, doncs millor que no...
Clar, millor que... Exacte.
Saps? És una mica la història d'aquesta.
Ens situem als 90, no?
Sí. Mira, els 90 és un context d'un període que veu marcat per certs desafiaments, inclòs l'atur juvenil, l'auge de moviments culturals alternatius, adaptació, no sé, cada vegada més globalitzada, no? I aquí apareix una mica una cosa que era bastant desconeguda, que eren els jocs de rols, que ja venien dels anys 70-80 dels Estats Units, i comencen a aparèixer aquí adaptant els idiomes, les modalitats, i farem una mica de peu perquè és un tema important, eh? Eren jocs considerats que en deien de niu perquè es jugaven dintre de casa, pels que aquells que no sapiguen de què va això, són uns jocs que es juguen amb una taula, amb uns llibres, unes normes, unes regles, un màster, un director de joc, que en aquest cas un dels assassins era director de joc, això és important.
Per entendre'ns, perquè no sabia qui és un màster o un director de joc, és la banca del Monopoly?
Perfecte.
No?
Molt millor explicat. És qui mana.
Vindria a ser això.
Sí, és qui mana en el joc i qui diu el que passi, el que succeeix, el que explica l'aventura, i els jugadors juguen al voltant d'unes fitxes inventades i creades per poder desenvolupar els personatges, no? Doncs és important aquest rol de director de joc perquè ell esgrimeix una figura de poder dintre del joc. I aquesta figura de poder és la que utilitzarà també en els seus crims. Quina és la percepció d'aquest tipus de jocs? Perquè van estar molt en el que és el radar de la premsa. Eren uns jocs bastant populars de l'època, es van tornar evidentment impopulars per aquest fet. Van atacar molt certs jocs perquè hi havia uns jocs que eren bastant violents, però recordem que eren jocs ficticis que estaven a la imaginació.
Sí.
Estem parlant de jocs com Paranoia, com Ragnarok, La llamada de Tulu, que estava en les obres de Lovecraft, que és terror gòtic de l'època. Vull dir que tot això era una mica la construcció social, la percepció del rol, no? Jocs de taula que en principi eren inofensius, no? Però que veurem que després es van dir que no, que tots eren pràcticament assassins. Bueno, la introducció en aquest assassinat, tenim dos personatges aquí, que és Javier Rosado i Félix Martínez. Javier Rosado era l'adult i Félix Martínez era el menor.
Val.
Val? Amb 3 anys de diferència, tampoc molt, eh? Un tenia 20, l'altre tenia 17. Això va commocionar una mica el fet de l'homicidi que van matar Carlos Moreno, que tenia 52 anys, una matina del 30 d'abril de 94, i que es va veure envoltat una mica amb el misteri i la controvèrsia, degut a que la part de la connexió que es va establir entre el crim i el món fictici del joc de rol.
Sí.
Però quin era el perfil d'aquests protagonistes, perquè és interessant, de Javier Rosado i Félix Martínez? Doncs el senyor Rosado era un jove de 20 anys, estudiant de química, que residia a Espanya, evidentment, a l'època dels 90, i se'l descriu com una persona introvertida i amb pocs amics. Un altre cop aquesta part d'aïllament social, que és el que apareix. A part de la seva relació que tenia amb Félix Martínez, no tenia gaire més amistat més que el grup d'amics amb els que jugava. I el que més li seguia era el senyor Félix Martínez. Rosado mostrava un gran interès per la literatura fantàstica i els jocs de rol. A vegades és bo saber que, igual que el cos és el que tu menges, el teu cap és el que tu consumeixes.
Bona aquesta. Val?
Cuidao. Vale? És important, és interessant. Quan analitzes segons quins casos, també val la pena veure una mica què consumir les persones. Vale? A nivell de pel·lícules, de llibres, tal, perquè és el teu aliment, de la teva imaginació.
Vale.
Ell va crear un joc, a part del joc que ja jugaven, que s'anomenava Races. Ja ell no està content amb tindre dirigir jocs de ficció, sinó que vol crear-se un propi. Ja tenim un más uno en temes de narcisisme i control.
Una mica golatra, sí, et donava a preguntar.
Una miqueta, però que això s'accentua una mica més perillosament. Tenim el còmplice, Félix Martínez, 17 anys, amic més proper del còmplice, amic més proper de l'assassí.
Molt joves, eh?
Molt jovenets. Molt jovenets, molt impressionables, molt impulsius, poc desplaçament d'allò dels fets, característiques que s'ajusten a aquest tipus d'assassins. La seva participació va ser influenciada significativament per Javier Rosado, mostrant una dinàmica de poder que tenia cap a ell. Què passa? Estem parlant de 5 segles de poder. Rosado és el director i el màster, i l'altre és el qui el segueix.
Val.
Estem parlant d'una relació de mestre i alumne, sí? Però en aquest cas és un punt de vista criminal. Val?
Anem a com es desenvolupava un joc com aquest, com Races.
Ell va crear un joc inspirat, era un joc bastant violent, que tenia moments molt truculents, estava molt basat en temes de terror, de violència. També tenia una faceta que és el que va extrapolar cap a l'exterior, que és el que s'anomenava el jocs de terror en viu. Val? Què vol dir això? Vol dir que tu surties a jugar al carrer. Hi havia una sèrie de missions, una sèrie de regles. La majoria de gent que hem jugat aquests jocs de rol sempre hem tingut, diguéssim, aventures de rol en viu de jocs de rol. Jo també he jugat, quan era més jovenet.
Sí?
Sí. I també he de dir que el conseller Buch també he jugat.
També,
Bueno,
que boníssima.
És que el conseller Buch és a Premià de Mar.
Sí.
I quan érem molt joves, al poble hi havia molts clubs de rol d'aquests que jugàvem i fèiem tornejos. La mar d'innocent, no hi havia res raro.
Boníssim.
I ell, me'n recordo que formava part d'un grup de club de rol molt maco que es deia La Mascarada, i havien fet rol en viu, però diguéssim patrocinat, no sé si es diu correctament, però recolzat per l'Ajuntament. Ja l'havien fet dintre d'instal·lacions públiques, tal, molt controlat, ningú matava ningú, era tot fictici, però bueno, es feien partides de rol en viu. És que van fer, van transportar aquesta realitat, van creuar la línia divisòria que a vegades ja entre la imaginació, la lucubració i el fet real.
Clar.
Val? Si jo et dic...
És aquí lo perillós.
Clar, si jo et dic la paraula entre la diferència entre un pedòfil i un pederasta, o la gent diria, el pedòfil és aquell que imagina, però que no arriba a creuar la línia.
Correcte.
Val? I el pederasta és aquell que creua la línia, no? És una comparació similar. És a dir, tu passes de la imaginació i la fantasia i del desig a cometre alguna cosa. Jo crec que Rosado va fer. Quina és la motivació de Rosado? És una de les motivacions més interessants que hi ha. Bueno, a més per mi, com a analista, que és l'experimentació. No la erotomania, sinó l'experimentació de la mort.
Val.
És saber què se sent quan mates algú. Val? Però, per no perdre's, anem una mica, si vols, a la cronologia del crim. Val? Com s'esdevé? Com planifica? La planificació del crim de Rosado està recollida en un diari bastant truculent que es va recuperar d'una investigació policial.
Val. O sigui, anava fent notes, eh?
Sí, sí. Ell feia un diari de tot. Era com una aventura. Ell anava escrivint l'aventura, què faria, què havien de fer, les normes del joc... Val? I allà van posar sobre la taula que havien de triar una víctima per posar en marxa aquest joc, que era assassinar a una persona. No tenien clar la persona, eh? Feien la descripció de la víctima i després van anar, diguéssim, a la cacera. Aquesta, diguéssim, planificació del crim, que es va demostrar que era altament planificat, aportava la selecció de la víctima, la selecció de l'arma, que era un ganivet, que un ganivet és una arma de molta proximitat i molta expressivitat, perquè no és com disparar, sinó que t'has d'acostar molt i has de fotre una ganivetada a algú per acabar amb la vida, no? Que no sempre és tan fàcil. La determinació del lloc i del moment de l'acte. El cas tenia un nivell de premeditació, però al mateix moment, que parlarem quan la fiscalia ho va demostrar, hi havia una alta desconnexió de les conseqüències morals, que és una manca d'empatia.
Val,
que això moltes vegades ho hem parlat en certs homicides serials, aquesta manca d'empatia. Que justament també ve amb un delit una mica amb el narcisisme, també. Vale? La nit de l'assassinat, que va ser el 30 d'abril del 94, ells van sortir al carrer amb la missió d'acabar la vida d'algú. Val? Van haver-hi persones que van tindre molta sort en aquí.
És bèstia, això.
Perquè ell, quan... hauries quedat impressionat de com el tio relatava el fet d'anar a buscar les víctimes. Es va salvar una noia que entrava en un portal, es va salvar una altra noia que també va aparèixer acompanyada d'algú, i ells anaven darrere, i buscaven un perfil de víctima molt vulnerable, fins que van trobar un home de 52 anys, baixet, una mica grassonet, calb, que estava sol en una parada d'autobús aïllada, val? En una hora que no hi havia ningú, i van anar per ell.
Val. Per tant, intueixo que no hi ha planificació d'un crim com aquest?
Ells van planificar moltíssim.
Sí?
Sí. Que va ser el procés de selecció de la víctima, que diuen, bueno, van agafar... Sí,
és menys a l'atzar del que sembla.
Molt menys a l'atzar. Ells tenien molt clar, van sortir amb l'arma homicida, van tenir molt clar que anaven a matar algú i que havien de matar algú trobant una víctima que fos vulnerable.
Val.
Val? Això ja és planificació. Val. Diu, bueno, és una víctima a l'atzar. La víctima no té un constructe identificador que digui, vaig a per en Joan Trias. No. Sinó que en Joan Trias està en el moment, diguéssim, en el pitjor moment de la seva vida. I ja se'l troben. Quan hi ha un agressor que repeteixen, un agressor que planifiquen, ells tenen en compte tres elements. Que és, o hi donis el moment, o hi donis el lloc, o hi donis la víctima. En aquest cas, la víctima era vulnerable, que era idònia per ells, perquè eren dos. No agafen un tio catxes que surt del gimnàs, aquest no l'agafen. El lloc era idoni, perquè era un lloc aïllat. I el moment també perquè era una nit més fosca i que no havia testimonis. Per tant, complien aquests requisits. Quin va ser el detall, diguéssim, de la seva acció, el modus operandi, no? El crim ja es va revelar que hi havia una fredor emocional, una crueltat extraordinària. Un subjectava la víctima i l'altre va cometre l'homicidi, les ganivetades. Unes 19 ganivetades que van anar dirigides a la zona del coll, de la cara. Són lesions molt expressives, que ja terminen una expressivitat i una ira i una... Val? Una transmissió de violència cap a la víctima. Hi ha una frase molt bèstia, que la diré més endavant, que està recollint el diari de quan va matar en aquest senyor i ell ho va reflexionar al seu diari.
Wow.
Quan va sortir el crim, va haver una reacció immediata per part de la policia també i que després va anar en contra seva perquè ell va cometre una sèrie d'errors, però es va trobar en un escenari la policia al començament que va dir, hòstia, què està passant aquí? Perquè era una escena bastant desorganitzada i es veia moltes ganivetades, molta expressió. No hi havia proves segurament perquè era oberta, una escena oberta, on moltes proves es perden, però no trobava una connexió, no, amb el tema, i això va distreure una mica la policia. De fet, clar, no hi havia una victimologia concreta. Te'n recordes que vam parlar de l'assassí de la Baraja?
Sí.
Que dèiem el problema que tenia, que no tenia una victimologia concreta i això feia anar de bolet a la policia? Pues quan això passa, fa una mica anar de bolet a la policia, perquè quan no hi ha una relació estable entre agressor i víctima, la dificultat de la investigació augmenta exponencialment.
Clar, tu diràs.
Vale? És a dir, una violència de gènere és més fàcil, entre cometes, d'investigar, perquè vas a l'agressor, no?
Com arriba, però, la policia aquesta recopilació de proves necessàries?
Mira, un error que va cometre ell va ser presumir d'aquests fets. Va trucar a una persona i li va explicar el que havien fet. La persona que va escoltar s'ho va prendre al començament en broma, però després, a mesura que ell relatava els fets, li explicava, va veure que potser això anava en sèrio. I aquesta persona va ser la que va trucar a la policia i ho va posar en coneixement. I aquí és on va ficar la pota. Si és que el narcisisme es perd. en aquest tipus de personatge, en l'estima expert. Hi ha una frase molt bèstia en el seu diari, que és: hay que ver lo que tarda en morir un idiota.
Uf.
Això és una manca d'empatia absoluta. Uf. Cap a la víctima.
Bèstia, eh? Saps?
Molt bèstia. Sens dubte, si aquest senyor no hagués sigut agafat per la policia, estarien davant de més homicidis.
Sí?
Sí, i tant. I tant. Sí, sí. La preparació, la sensació, la transcripció del diari, aquesta mostra de que m'ha agradat el que he fet, tot això, i la faradoma que ho va fer, és determinant per poder tornar a sentir una altra vegada.
Ja sé que són molts molts supòsits, eh?
Sí.
Però, Xavier, si aquest assassí, si Rosado, no fica la pota i truca al seu amic, podria haver quedat impune?
Moltes vegades ho hem parlat, eh? El crim perfecte és aquell que no s'investiga. Uh-huh. Però en aquest cas sí que s'investigava, perquè hi havia un homicidi, hi havia un tio allà. Llavors, es va resoldre segurament més aviat perquè va haver-hi aquesta confessió indirecta, però això no vol dir que la policia no hagués arribat amb ell. Segurament hagués arribat amb ell. Pensa que eren molt joves. Uh-huh. La impulsivitat dels agressors i aquest tipus d'homicidi ja els hi feia entendre que era una persona que vivia al voltant del barri, no havia un desplaçament. Potser estaven pensant en persones amb algun tipus de robatori, presència de substàncies, de consum de substàncies, perquè donen un perfil més desorganitzat, o també algun tipus de trastorn mental, o etcètera, no? Però ja segurament ja anaven afinant la investigació.
Sí, com sigui, tant a Rosado com a Martínez se'ls deté, òbviament.
Sí, se'ls deté. Una anècdota de l'època, ell, quan va ser condemnat i va ser portat a presó, va demanar, l'únic que va demanar poder portar amb ell a la seva cel·la, va ser els daus de joc. I ell deia que havia calculat el percentatge que tenia per escapolir. O sigui, t'imagines la distorsió a vegades que tenia entre la realitat i la...
Sí, sí, sí.
Bé, la ficció i la realitat. Bueno, els arguments que va tenir la fiscalia per condemnar-lo i que va esgrimir durant el judici va ser, primer, la premeditació del crim, que era evident, que hi havia una planificació, i més, quan van recuperar el diari escrit en el tio, explicava tot.
Clar.
Val? La brutalitat del fet, perquè va ser molt bèstia, i va fer molta èmfasi en la fredor en què va actuar tots els acusats sense mostrar cap mena de remordiment en cap moment. Vale? En canvi, la defensa que va esgrimir? Doncs que eren joves influenciats negativament per les seves aficions. Ja fiquem aquí el dit i diem, és que jugaven uns jocs que, clar, que això va provocar...
La culpa és del joc, no de l'assassí.
Ah, exacte, clar, ets l'advocat defensor, clar, és de part, és que tot... el meu client no té culpa de res. És una pobra víctima de la societat, saps? Que és el que més esgrimeix. Incloent, evidentment, el jutge de rol. També va argumentar problemes psicològics subjacents que hi havia en el comportament dels agressors, evidentment. A veure, una cosa està clara. La gent que mata, normal, no és. Això ho entenem, no? Val? Perquè a vegades hi ha alguns que diuen, bueno, la circumstància va matar... No,
bueno,
jo encara no he matat a ningú.
Treure una vida... No, estem parlant d'una cosa molt seriosa, eh?
Molt bèstia, val? Quin és el veredicte que van arribar?
Anem a la condemna, sí.
Anem a les condemnes. Els hi va caure pels fets 42 anys de presó, amb ell, a Rosado, i 12 al Fèlix, a Martínez, perquè era menor, vale? Aquelles condenes van reflectir una mica la gravetat de la situació i que la societat realment està preocupada pel que havia succeït.
Clar, suposo que hi ha... És un crim que genera moltes reaccions, i ho dic perquè va ser molt mediàtic.
Molt mediàtic. I aquí arriba una mica la... I ara ho diré i sé que em donaràs una patada per sota la taula, eh? Però arriba una mica la perversió mediàtica de la premsa, no? En aquest tipus de casos, una mica sensacionalista, perquè van fer molt de peu, més, sobretot en l'any, me'n recordo, la part més escabrosa del diari. A més, és un cas que jo vaig estudiar a la universitat ja fa uns quants anys, que ens van fer estudiar per al tema de la conducta criminal, i van fer molt de peu amb el tema de la morbositat del crim, vale? I del diari, les frases que deia ell, com ho deia, com anava a la recerca de les víctimes, es requerava molt amb això. I també va fer molt de peu amb el tema del joc de rol, com si fos una variable determinant, val? Com si fos causa-efecte. Tu jugues a rol...
Es van demonitzar els jocs de rol.
Molt, molt. De fet, va sortir al pas la comunitat, diguéssim...
No va ser l'únic, assassinat amb un joc de rol... A Espanya n'hi ha hagut diversos, em sembla.
Bueno, potser... jo no recordo cap més.
No sé, l'assassí a la Katana tenia alguna cosa a veure...
Videojocs. Era videojocs, eh? Eren videojocs.
Dic, perquè també va passar.
Sí, videojocs. Amb... Sí. Sí que és veritat que hi ha estudis d'igual percentatge que diuen que l'exposició a certs jocs poden ser un element facilitador com que un element inhibidor. Val? És a dir, no queda 100% clar que... El que està clar és que no és determinant. És a dir, no hi ha causa-efecte. Tu jugues a videojocs, mata gent. Tu jugues a rol, mata gent. No, perquè llavors seria molt fàcil inutilitzar aquest problema, no? Però no va ser el cas. Què van fer ells? Ho que dèiem, van centrar molt en el tema del joc de rol, no? Fins i tot, bueno, jo et dic, per mi personalment, els meus pares, que jo jugava innocentment, em van prohibir jugar. El joc, no, això s'ha acabat a casa, eh? Això s'ha acabat. Ella estava la mare de contents perquè el seu fill estava a casa jugant amb uns amics a jocs de llibres, diguéssim, i llegíem llibres de fantasia i això, i es va acabar. I perquè era la por de, ostres, a veure si et convertiràs en un assassí, no? Això va provocar, evidentment, doncs, un debat social, no?, que va desencadenar en tota la societat que estava passant, i van començar a sortir a taula coses que eren molt interessants. Que, si em permet, ja farem un salt una miqueta exponencial i aniríem a l'anàlisi psicològic i sociològic.
Va. Vinga.
Com deia, la persona que mata no és normal, això ha de quedar molt clar. Els experts en psicologia van sortir al pas i van explorar que hi havia diversos factors que haurien de poder influenciar el comportament de Rosado i Martínez. Això inclou l'exploració de la seva història familiar, és a dir, aquí es fa una trobada psicològica dels agressors.
Val.
Tot compta. Com era la família, el nivell d'estudis, el nivell d'impacte en el seu entorn social, les conductes que tenia, el consum de substàncies, el joc, tot suma, tot és un més un, més un, més un, més un, més un.
Val.
Val? Però no hi ha un més 10. Te jugues a rol, mates. No? També es va debatre sobre el tema de les seves aficions, no? O sigui, el joc de rol, i també l'afectació que això podia comportar, o la barrera tan difosa a vegades que hi ha entre la ficció i la realitat.
El que em deies dels mitjans...
Sí.
Això va tenir molta influència tant als mitjans com al món de la cultura, evidentment.
Sí. Bueno, es va demonitzar aquests jocs. Jo me'n recordo haver vist autèntics debats i autèntiques persones que jugaven a jocs i rols que sortien al pas com a defensors. No hi havia un sindicat com a tal, però sí que hi havia representants, i me'n recordo que defensaven els jocs com una forma pedagògica de jugar. No? I aquesta era la visió pedagògica que donaven. Evidentment, hi havia una preocupació que s'havia d'encapsular cap a algun lloc, i era més fàcil dir, mira que perillós són aquests jocs, no? Que hi havia alguns jocs que eren espectaculars, me'n recordo un que era de conya, que es deia Paranoia, i que era fer totes les bogeries que tu volies, o matar, donar punts, però era absolutament un joc absurd, no? Per això es deia Paranoia, no?
De seguida et demano les reflexions finals que sempre ens fas, sí. Xavier, abans, però, tot plegat, un crim com aquest?
Sí.
I ho preguntem poc, això, trobo, eh? Quines conseqüències van tenir? I en què i en qui, sobretot?
Van provocar uns mitjans de debat, sobretot en termes, i això ja porta un terme també tot criminològic, un tema d'estigmatització, molt important. També es van donar en compte que havia una reflexió que era el constructe psicològic i la importància que hi havia en allò que consumia. Val? Era molt important. Però tot el debat es va centrar molt en el tema social. Els nostres fills els estem educant correctament, els estem donant uns hàbits de consum que són correctes. Tot això va provocar aquest debat. També mitjans de comunicació, i com dieu, de l'estigmatització. De no estigmatitzar, és a dir, de no estudiar, si el mètode inductiu ens diu que tu pots estudiar diversos casos per extreure un perfil, el que no pots és fer el contrari, és generalitzar d'un cas i dir que d'un cas tot el reste de gènere es comporta de la mateixa manera. Quan és a la inversa el mètode científic, no?
Val.
Vull dir, és...
Déu-n'hi-do. Va, reflexions finals, Xavier.
Molt bé, reflexions finals. Doncs mira, primer, hauríem de reflexionar de com és de complex el comportament humà, eh? I la dificultat d'atribuir actes violents a un únic comportament o única variable. No hi ha, a dia d'avui, variables determinants que ens diguin que per una sola situació algú pot treure la vida a algú altre, no? Pot causar fins i tot una violació, una agressió de lesions molt dures, que no siguin homicidis. No hi ha una única variable, sinó que és un conjunt de variables que es poden donar. Després també el tema que dèiem de l'estigma i el malentès, que no pot ser un tema de genèric de passa aquest cas i generalitzem, sinó que hem d'anar molt en compte perquè això pot provocar no només malentesos, sinó pot danyar la imatge. Després, la importància de la salut mental, superimportant. Jo en aquest aspecte, sobretot, a vegades, no sé si he anat mai a Estats Units, a Nova York.
M'encantaria, però no.
Bueno, doncs Nova York té un petit problema amb el tema de la salut pública, de l'accés i de les malalties mentals. Si jo fa uns 4 anys, vaig tornar a Nova York, després d'haver anat fent una dècada, i vaig trobar molts malalts mentals al carrer. Val? Això és un problema greu a nivell social. Hem d'estar hem de curar molt a la gent que té trastorns mentals, perquè formen part de la societat. Uh-huh. I això és un factor. No és que siguin... Ells són víctimes de la seva malaltia, però s'ha de tenir en compte. Després, també, l'impacte cultural i dels mitjans. També es va posar en entredit el tema aquest de matxacar molt i treure molt la sang als casos, que això va ser pues, un tema molt controvertit. I com a reflexió final, doncs com un exemple de com els actes individuals poden tenir un impacte profund i de llarg a l'abast d'una societat, no? Com un cas com aquest va remoure molta conscienciació també en termes juvenils, perquè, clar, al final, després de tot, la joventut no és el... és el nostre futur, no? Que potser aquí hem de parlar també, podríem de parlar algun dia dels casos d'agressions sexuals que també es donen arreu del territori.
Parlarem.
Sobre aquest tipus de coses. Aquest novembre...
Sí?
Sortia a premsa escrita que Javier Rosado, l'assassí del Rol, havia complert la pena imposada, els 42 anys de presó, i pràcticament havia pagat ja l'equivalent a 150.000 euros als que havia estat condemnat per pagar la família.
Per tant, tenim aquest individu, aquest senyor al carrer.
Sí, aquest individu, si no ha sortit ja, en breu sortirà al carrer. Què passa si aquest individu, quan ha comès l'homicidi, si jo et dic que en vez de la motivació de l'experimentació, la motivació per cometre aquest fet és una motivació sexual, però entra a la presó com a homicida, què passa quan aquest senyor surt al carrer? La motivació, perquè el delinqüent sexual sí que passa per un tractament.
Sí.
Però els homicides no.
No?
No. Llavors, quan surten, la motivació subjacent perquè ha comès el fet criminal està intacta? En principi sí. Llavors...
Bona pregunta.
És un tema de debat.
Uau. Xavier Álvarez, com sempre, moltíssimes gràcies per portar-nos un nou cas a l'assumptes interns d'aquesta ràdio i d'aquest programa, i gràcies sobretot per agafar aquests casos i fer-nos reflexionar sobre la nostra actualitat com ho fas.
A vosaltres.
Xavier, una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Sis minuts i mig que passen de 1:45 del migdia després de les sensacions que ens deixa el criminòleg i aquesta secció d'assumptes interns. Doncs canviem una mica de terç perquè és el moment d'obrir les portes del nostre consultori particular. Tornem a obrir les portes una setmana més, ja la darrera, els darrers dies de novembre. Això ja fa olor a hivern, fa olor a Nadal. I ara mateix obrim les portes del Viure en Salut, espai que tenim inserit als matins aquí a Ràdio Estel, forma part dels continguts de la caravana i és el moment en què Joan Trias, el conductor i alma mater del programa, s'agafa aquests minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de directe. Per tant, ja ho sabeu, de dilluns a dijous, avui en setem setmana, hem tenit aquí portant endavant aquest espai acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut i de benestar de la mà de qui, si no, dels millors, dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, marxa a Trias una estona i torna en re, el saludarem en re, el doctor Jacinto Valverde. El nostre doctor, la seva saviesa, l'elegància i l'humor, que entra en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Estem oberts en directe fins a la una del migdia, més o menys, però el consultori està obert 24 hores. Eh? Som com aquests comerços que no tenen stop. Podeu enviar missatges 24 hores al dia. Quan ho penseu, doncs no hi ha cap problema. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
La veu meravellosa de la nostra companya Bet, que ens fa tantes narracions aquí a la casa i locucions, ens dona la clau que obre les portes del Viure en Salut, aquest número tan important, el 663-99-30-62, 663-99-30-62. És que no cal dubtar, que teniu un, doncs això, alguna cosa que us fa neguit, una cosa que us fa la guitza, una petita enfermetat, algun dubte mèdic o de benestar. Aquest és el número on podeu enviar missatges de veu o missatges per escrit al 663-99-30-62. Si us plau, no truqueu, perquè es torna boig el sistema. Aquest és per enviar missatges només, o si no, un correu electrònic, que també estem oberts a rebre'ls, i a més, aquesta temporada l'esteu explotant molt, el correu electrònic. Us el recordo, però crec que el teniu molt clar. És lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, i aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta, i nosaltres, encantadíssims de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, és moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
¿Qué tal, don Rafael? ¿Cómo estás?
Hombre, don Jacinto, pues muy bien. Hola, don Jacinto, hola, don Rafael.
Hola, don José.
Parecemos un poco los payasos de la tele, ¿eh? Bueno,
de la radio.
De la radio, en este caso, no, y tampoco... Bueno, payaso en el mejor sentido, en el sentido del entretenimiento. Yo lo compro, no, esto.
Claro, ¿eh? Claro, el que hace que la gente se ría, tenga buen humor y entretiene.
Exacto, pues aquí estamos nosotros. Y nosotros, además...
El mejor payaso del mundo, entonces, si eso fuera así, sería el más feliz del mundo, vamos.
Yo también, que además yo soy muy partidario del entretenimiento, y además le digo una cosa, nosotros doblamos la apuesta, porque aparte de entretener, nosotros también ayudamos a la gente a que su vida sea un poquito mejor respecto a su salud y de bienestar, que este es el leitmotiv de este espacio aquí en la casa. Venga, antes de pasar a las antes que nada, ¿qué tal el fin de semana? ¿Todo bien, Jacinto?
Bien, sí. Sí.
Perfecto.
Pues,
yo también. Pero mire, antes de pasar a las consultas, a mí me ha pasado una cosa esta mañana, y que igual es cosa mental, ¿eh?, de los lunes. Uh-huh. Pero después de un fin de semana bastante relajado, también con ciertas actividades familiares, pero bueno, de descanso, ¿eh? No he hecho nada que me haya agotado demasiado, pues esta mañana me ha costado un montón levantarme. He retrasado la alarma, que siempre, siempre esos 5 minutillos extra me los doy a mí mismo, ¿eh? Pero es que hoy lo he hecho 4 o 5 veces. He llegado a tiempo, ¿eh?, y todo. Quiero decir, sí. y me he notado que estaba como... Pues eso, con un pelín de cansancio, un pelín de...
Sí.
No diré desgana, porque tampoco es la palabra, pero que me ha costado un poquito más hoy estar activo. Entonces, para las personas como yo, que a lo mejor los lunes se sienten un poco así, vienen de un fin de semana, del cambio de ritmo, ¿qué consejos podemos dar para activar a las personas, y también si existe algún producto natural que nos dé un poquito de energía así de buenas a primeras?
Bueno, es habitual, ¿eh? Eso, que nada más que la gente no se preocupe, que cuando uno lleva una semana de trabajo fuerte, tanto físico como mental, con mucho estrés, y luego te relajas y cortas, bueno, ahí se produce una serie de disminución de ciertas sustancias que nos mantienen con ese estado de como si dijéramos, de alerta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso hace que hagamos sobre trabajar nuestro cuerpo, y cuando luego llega el relax, pues luego vuelve otra vez, cuesta trabajo el volverlo a activar, porque no nos ha venido del todo bien, no hemos tenido el tiempo suficiente de descanso durante el fin de semana, ¿vale? Yo siempre digo que el fin de semana debe durar 3 días. como mínimo.
Bueno, ahora estamos con esto, ¿no? A lo mejor
no,
tenemos...
Estamos en ello. No, porque por eso los lunes uno se levanta que dice, pero si he estado todo el fin de semana sin hacer nada, ¿y por qué estoy tan cansado?
Sí.
Porque no has tenido, creo yo, el tiempo suficiente de descanso a tu cuerpo, tanto mental como físicamente.
Puede ser.
Ahí sobrecargando, uh-huh. y no terminamos de hacer una descarga, como se dice.
Un reset, ¿eh? No hacemos bien el reset.
No hacemos un reset completo.
Vale.
Entonces, si no nos queda más remedio, no es bueno forzar tanto porque llegará un momento en que petarás por algún sitio. Uh-huh. Pero bueno, si no nos queda más remedio en temporadas cortas en las que tengamos que exigirnos un poquito más, uh-huh. y digo en temporadas cortas, ¿vale?
Sí, sí.
Yo recomendaría tomar un complemento alimenticio.
Venga.
Que te va a dar ese puntito de vitalidad.
Vale.
Porque lleva jalea real y lleva polen y vitamina E, ¿vale?
Uh-huh.
Y se llama Royal Provite 5000.
Perfecto.
¿Sí? Royal Provite 5000.
Sí.
Te tomas tu vialito todos los días antes del desayuno,
uh-huh.
agitándolo antes de beberlo, y ese te va a dar ese puntito que te va a hacer falta en esas temporadas en las que no te queda más remedio que a darle un sobreesfuerzo a tu cuerpo porque lo necesitas. Y entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
Pues amigo o amiga oyente, si te pasa un poco como me ha pasado hoy a mí, que dices, no he podido hacer bien este reset que seguramente necesitaría, y te sientes como, bueno, dicho coloquialmente, un poco arrastrado en este lunes, pues uh-huh. esta es la recomendación de Jacinto Valverde, Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis, un vial antes del desayuno, y ¡pam! Tendremos ese punto de reprise, de que hay más explosiones en el motor y que nos podemos mover de manera más vital por el lunes. Pues primera recomendación del doctor, y yo os recordo aquí en Sescolteu que aquest producte i altres que ens recomana el doctor els podem comprar, trobar de manera herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar, com sempre, recordo la pàgina web de Marnis, on tenen allà catalogats tots els seus productes, aquest Royal Provite 5000 i molts altres. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Com ens agrada, com nos gusta quan nos enviáis mensajes de voz. Ja sé, que da un poquito de reparo, que da un poquito aquello de vergüenza, que a lo mejor es más fácil hacer la consulta por escrito, que podéis pensar mejor que comentar, cómo comentarlo, yo lo entiendo, ¿eh? Pero si os animáis al 663-99-30-62, 663-99-30-62, ens encanta escoltar la vostra veu. Vamos, doctor, con la primera consulta, en este caso es Carla de Sabadell, que nos se interesa, bueno, nos explica primero que nada que ha notado que su piel está más seca y deshidratada de lo habitual. Tenemos aquí una piel seca y deshidratada, la piel de Carla de Sabadell. A veces dice que incluso siente pues un poquito tirante la piel y con picazón, y por lo tanto se interesa en productos naturales para hidratarla y restaurar un poquito su equilibrio. Dice que si a lo mejor hay algún aceite o crema específica, y le gustaría, bueno, pues obtener respuesta a este pequeño problema, que es una cosa que, bueno, no es nada serio ni importante, pero puede resultar molesto. Por lo tanto, Jacinto, aquí tenemos esta primera consulta para estrenar la semana. A ver qué le podemos decir a Carla de Sabadell.
Bueno, lo primero, ahora en invierno, aconsejarle que si es una persona que tiene tendencia a tener la piel seca, no se dé la ducha con agua muy caliente ni durante mucho tiempo.
Ah, vale.
Porque eso lo único que va a hacer es secar todavía más tu piel, ¿vale?
Uh-huh.
Duchas cortas con agua más bien tibia, y eso ayudará a que no se seque tanto.
Perfecto.
¿Cuál es la mejor hidratación? La que hacemos desde dentro. Bebe más cantidad de agua, uh-huh. porque eso va a mejorar tu hidratación. Y siguiendo esta tesis, yo le voy a recomendar dos cosas. Una hidratación interna y otra hidratación externa.
Vale.
La interna, a base de utilizar el efecto beneficioso que tienen los ácidos grasos esenciales omega 3. En este caso el 3, el 6 el 7 y el 9, ¿vale? Porque sobre todo va a hacer una hidratación con todos estos omegas. Y este y tiene Marnis, un complemento alimenticio que se llama así, omega 3, 6, 7, 9, ¿vale?
Vale.
Y este viene en líquido, tiene un taponcito y hay que tomar 15 mililitros al día, ¿vale?
Perfectas
y lo tomas. Y luego, en las zonas donde haya mayor sequedad, ya de forma local, pueden ser los brazos, pueden ser las piernas, puede ser la cara. Yo le recomendaría un aceite hidratante que me gusta mucho, que es hidratante intensivo de macadamia. Aceite intensivo de macadamia. Te lo aplicas dos o tres veces al día, luego en las zonas específicas en las que tienen mayor sequedad.
Perfecto, pues tenemos esta primera recomendación, en este caso, como decíamos, para nuestra oyente Carla. Bueno, las recomendaciones, estas previas que nos haces, doctor, que siempre están muy bien, esas duchas que no sean con agua muy caliente, duchas tibias y rápidas, y luego esta doble idea de la hidratación interna y externa. Para la interna, evidentemente, pues el agua de toda la vida, beber agua, y luego la interna, este omega 3, 6, 7, 9, tiene un nombre así como muy numérico, omega 3, 6, 7, 9, 15 mililitros, para que por dentro se vaya generando esa hidratación que va a ayudar con esta piel tirante, y la externa, el aceite intenso, ¿no? ¿Intenso?
Sí. Intensivo.
Intensivo de macadamia, que no es un helado, ¿eh? No es un helado de nueces de macadamia. Bueno, porque a veces igual lee macadamia y dice, calla, que esto lo pongo en el congelador y a la noche viendo una película me lo voy comiendo. No.
Bueno, la macadamia tiene un gran poder de hidratación, ¿eh?
Ah, o sea que si se toma un helado de vainilla con nueces de macadamia también va a ayudar esto.
También te puede servir.
Perfecto. ¿Sabes? Pues ya de paso le endulzamos la vida, en este caso también de manera interna. Aceite intensivo de macadamia para darte por las zonas que tengas peor, Carla. Por lo tanto, primera duda solucionada. Vamos con Jordi de Reus. Dice que tiene 40 años y últimamente ha estado experimentando niveles altos de estrés. Vaya, esto hoy en día está a la orden del día. Debido a la carga de trabajo y otras responsabilidades, dice él. Esto ha comenzado a afectar un poquito a su estado de ánimo y le gustaría saber si existen técnicas de relajación naturales que pueda implementar en su rutina diaria y después también, evidentemente, productos naturales, bueno, que puedan ayudar a tomarse la vida con un poquito más de relajación. Aquí tratamos un tema que, bueno, que hoy en día, verdaderamente, quien no padezca un poco de estrés es que es raro, ya esto es raro.
Es que es un sin sangre, como se dice toda la vida, ¿no?
Sí, eso es.
Es que tiene horchata en vez de sangre.
Exacto, porque si tienes una mínima sensibilidad con el ritmo de vida que llevamos, y más en las grandes ciudades, porque piensa, doctor, que yo he vivido muchos años de mi vida en Castellón, que es una ciudad muy pequeña, y aquello, sinceramente, tiene otros, digamos así, otras cosas en contra, otros defectos, pero el ritmo de vida es tranquilo, ya se lo digo yo.
Hombre, sin embargo, pues a mí, cuando yo bajo a Córdoba, claro, ¿vale? Claro. O voy a Avilés, que son dos ciudades pequeñas.
Sí.
Yo tengo que cambiar el chip porque llego y ahí me doy cuenta de lo excitado que llegas, porque llegas con el chip de una gran ciudad, de todo a mucha distancia, de todo para ayer, y llegas a esas ciudades pequeñas en las que todo es mucho más tranquilo, las distancias son más cortas y el primer tiempo te cuesta acomodarte a ese ritmo de vida y dices, joder, es que venía pasadísimo de vueltas.
Bueno, y no te pasa, Jacinto, que llegas allí y dices, ¿qué hago yo con tanto tiempo? Es que no, claro, es que a mí me pasa que cuando vamos normalmente en verano vamos a un pequeño pueblo y estamos ahí unos días. Y dices, bueno, es que llevo despierto desde las 10 y son las 2 y es que ya tengo todo hecho de este día, el resto que hago. Es que porque aprovechas mucho el tiempo, es que el ritmo es diferente, sí.
No, y que todo está más cerca, tú haces un recado aquí en Madrid, en Barcelona te da tiempo a hacer dos recados como mucho.
Sí.
Y ya tienes una mañana con suerte. Allí hace 5 o 6 en un rato.
Sí.
Con lo cual, bueno, pues te cunde mucho más el tiempo. Bueno,
yo recuerdo, ahora vamos con él, pero yo recuerdo cuando llegué a Barcelona, que la conocía evidentemente, mi mujer es de aquí, etcétera, pero cuando yo llegué a Barcelona, el primer mes, yo tuve la sensación que la ciudad me devoraba. Era una cosa, el ritmo, yo digo, bueno, esto es insoportable. Luego te adaptas y te acomodas y tal. Bueno, batallitas aparte. Vamos con Jordi de Reus, que dice que tiene estrés, a ver qué le podemos decir.
Yo a Jordi le recomendaría dos cosas. Una, para mantener un poquito más calmado frente a este estado de estrés,
sí,
como es el Relajel.
Ah, el Relajel, claro.
Mantenerlo más tranquilito frente, sí, a ese estado de estrés.
Sí.
En su caso, yo le recomendaría una cápsula por la mañana y otra por la noche.
Perfecto. ¿Vale?
Y para mejorar también ese estado de ánimo, uh-huh, y ayudarle un poquito al ciclo de sueño-vigilia,
vale,
le recomendaría otro complemento alimenticio, que es el triptofamar.
Triptofamar.
Triptofamar. Y de ese puede tomar una o dos cápsulas, dependiendo ya de cómo se encuentre,
vale,
una media hora antes de irse a la cama a dormir. Así que Relajel y triptofamar.
Muy bien. Y luego ese puntito de decir, oye, si no llego a todo, tampoco pasa nada. Si me dejo alguna cosita para mañana, ya sé que procrastinar no está muy bien visto, ¿eh?, en algunos sectores.
Sí, no.
Más vale...
No, es que tenemos que empezar a saber a priorizar un poquito.
Eso, mire, la palabra priorizar a mí me gusta mucho, porque es que al final, si todo lo tenemos que tener solucionado ya, pues no, es imposible.
Claro, en nuestra profesión, sobre todo si has hecho urgencias,
sí, sí,
que no te queda más remedio que aprender a priorizar cuál es la urgencia más grave, uh-huh, menos grave, o la, uh-huh, que puede esperar un tiempo sin pasarle absolutamente nada.
Uh-huh.
Entonces aprendes a priorizar las cosas.
¿Eso?
Yo creo que eso lo traslada también a tu día a día. O sea, sí, yo tengo que hacer una serie de cosas a lo largo del día o de la semana, pero voy priorizando, voy haciendo las cosas que considero las que tengo que hacer lo antes posible, y luego, y si no me da tiempo hacerlo todo en ese día, pues como he hecho lo que sí que de verdad tenía que hacer,
exacto,
ese día, lo demás lo puedo dejar para mañana.
Exacto, y no pasa absolutamente
nada. No pasa nada.
Pues este consejo de la vida cotidiana, digamos, de la vida práctica, vaya por delante, pero después tenemos estos dos productos de Marnis para las personas que, como en este caso Jordi de Reus, sufren un poquito de estrés, que le está afectando un poco el estado de ánimo. El Relajelp, una cápsula por la mañana que te va a ayudar a estar, pues eso, un poquito más tranquilo, que el estrés esté más controlado, y luego para el estado de ánimo, también para templar los nervios, como se dice un poco en el argot taurino, del cual yo no controlo absolutamente nada, pero lo tengo en la cabeza metido. Triptofamar, en este caso también una o dos cápsulas, según él se vaya viendo, pues para dar un poquito de alegría al body. Esto para Jordi de Reus y para cualquier persona que nos escuche que se identifica. Y venga, una última consulta, en este caso Joan, ¿eh? Joan de Tarragona dice que está teniendo problemas de digestión. Ay, el estómago. Siente una sensación de acidez.
Viene.
¿Eh?
Y lo que viene.
Pues, hombre, y tanto, porque yo solo de pensar en la Navidad, ya me siento hinchado, doctor. Solo con pensar en la Navidad, digo, he ganado 3 kilos en un solo pensamiento.
Una pregunta capciosa, ¿tiene muchos cuñados?
Sí.
Pero estoy seguro que te llevas bien con todos los cuñados.
Yo me llevo bien, pero porque yo hago muchos esfuerzos. Soy como una especie de camaleón. Yo cuando llego con los cuñados soy otro. Me acuñadizo.
Te acuñadizas, ¿no?
Me acuñadizo para, ¿sabes? Es para sobrevivir, es supervivencia.
¿Pero por qué le tienes esa manía a los cuñados?
No, yo es una cosa, es superior a mis fuerzas. Es una cosa increíble. Ya te contaré, Jacinto, ya te iré contando,
sí,
porque
ya
nos descansaremos aquí en la intimidad de la antena. Bueno, dejemos ahora esto. Ahora de repente necesito un poco de Relajelp, doctor, porque me he estresado solo de pensarlo. Bueno, vamos a ver. Nuestro oyente, Joan de Tarragona, tiene digestión que le preocupa. Madre mía, vamos a ayudarle de cara a lo que viene, como dices. Siente una sensación de acidez en el estómago después de las comidas y a veces dice que también tiene gas y molestias abdominales. Dice que le han comentado la eficacia de algunos productos naturales para este tipo de problemas y le gustaría saber si hay algo que pueda probar. Por lo tanto, vamos a por él. Vamos a por John de Tarragona.
Venga, lo primero, aconsejarle, mastica bien los alimentos, John. Es muy importante que la comida entre en nuestro estómago hecha de una papilla.
Uh-huh.
Cada textura requiere de un número determinado de masticar el alimento.
Eso es.
Dale ese tiempo a masticar bien. Si luego puedes, después de las comidas principales, como es la del almuerzo y la cena, en vez de sentarte rápidamente en el sofá, dar un paseo, mejor que mejor, porque hará mejor la digestión. Y luego toma cada mañana un complemento alimenticio que incorpora el jugo de la aloe vera, que se llama así, jugo de aloe vera.
Sí.
Viene líquido, tiene un taponcito, debes de tomar 20 mililitros cada mañana antes del desayuno. Y luego, para favorecer también parte de la digestión y sobre todo eliminar esos gases, te recomiendo un producto que incorpora menta, carbón activado y anís, y que se llama Neocarbón.
Sí.
¿Vale? Y empieza tomando 2 cápsulas después del desayuno, de la comida y de la cena.
Perfecto. Pues Joan de Tarragona, servidito te quedas con estas 2 recomendaciones de cara a tus digestiones pesadas y estos problemas derivados de gases. El jugo de aloe vera, 20 mililitros. Y luego también el Neocarbón, 2 cápsulas que te van a ayudar especialmente con los gases. La primera más para las digestiones, la segunda más para los gases. Esto ya queda recomendado también para cualquier persona, como siempre recordamos, que nos escuche y se sienta identificado. Yo os recuerdo, ahora mateix, que los productos que nos recomana el doctor els podeu comprar y trobar a Herbolaris para farmàcies y farmàcies. També podeu consultar la pàgina web de Marnis, que és fantàstica. Però, sobretot, sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podreu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, primer dia finiquitado con la eficiència y la eficacia habituales, y mañana nos volvemos a encontrar en antena para seguir regalando entretenimiento, como decíamos, y también un poquito de ayuda a las personas para que vivan un poquito mejor. Muchas gracias, Jacinto.
A ti un abrazo, buen día. Hasta mañana.
Ai, el doctor Valverde, que bé, que bé. Vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la 1 del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida el recull informatiu en el butlletí que us faran avui al Corredoira, juntament amb Pau Massip, perquè recordem que avui la Júlia Llull fa l'estel migdia. Després torna el Trias a aquest estudi. Per la darrera hora de la caravana tenim sessió d'òpera rock amb la Broncova i rematarem el dia amb servidora de vostès i el Bona Vesprada. Això és la caravana.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, és la 1, us informa Pau Massip. Arnaldo Otegi no serà el candidat de Bildu a les eleccions basques. Així ho ha anunciat ell mateix fa pocs minuts des de Sant Sebastià.
Àmbitos que considere que yo soy mejor para, no para mí ni para la sigla, sino para el conjunto del país. Bueno, teniendo en cuenta esta primera reflexión, he decidido no presentarme ni postularme para ser candidato al Lehendakari de los 3 territorios.
El coordinador de l'Esquerra, Verzale, ha confirmat d'aquesta manera el que fa dies que es comentava a Euskadi i no serà el cap de llista de Bildu. En la mateixa roda de premsa, Otegi sí que ha dit que es presentarà per seguir com a coordinador general del partit. D'aquesta manera, a les eleccions a Euskadi, que encara no tenen data però que s'han de celebrar la primavera que ve, tant Bildu com el Partit Nacionalista Basc estrenaran candidats, tot plegat, en un moment en què el partit d'Otegi està obtenint molt bons resultats a les urnes, amb 6 diputats al Congrés i sent la primera força a les eleccions municipals del maig passat. I encara en política, el Partit Socialista segueix perdent poder a cada canvi que fa la cúpula del PSOE a Madrid. Aquest cop és el Senat on la catalana Eva Granados deixarà de ser la portaveu dels socialistes. El càrrec l'assumirà Juan Espadas, excandidat dels socialistes a la presidència de la Junta d'Andalusia. L'andalús va perdre les eleccions del 2022 contra Juanma Moreno, el candidat del Partit Popular, que va aconseguir acabar amb els governs socialistes a Andalusia des de la fi de la dictadura. Des del PSOE han enviat un comunicat on diuen que Eva Granados seguirà servint el projecte socialista i posant el seu bagatge i experiència a disposició del partit. I en tribunals, el jutge que porta el cas de Tsunami Democràtic ha ofert a la família família del turista francès que va morir a l'aeroport del Prat si volen formar part de l'acusació del cas. El magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha enviat una interlocutòria i demana que declarin la filla i la dona de l'home que va patir un infart durant les protestes per la sentència del procés el 2019 que van bloquejar l'aeroport del Prat. La tesi del jutge és que la manifestació li va provocar una parada cardíaca perquè va haver d'anar a peu fins a la terminal. I a Badalona, el jutjat de menors ha decretat l'internament en règim tancat a un dels menors detingut per l'agressió sexual múltiple que va patir una noia, també menor, el 3 de juny. El tribunal ha dictat un tancament durant mig any. Aquest és el tercer menor que rep una pena de privació de llibertat després que al setembre la jutgessa que investiga el cas envies a un centre de menors a dos joves de 14 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. La causa està oberta per 6 delictes d'agressió sexual. I encara als tribunals, l'Audiència de Barcelona ha denegat la llibertat provisional a Dani Alves. La defensa del futbolista ex-blaugrana